Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Vinga, va, un dimarts més. Obrim el nostre espai de ciència. Moltes ganes de parlar amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal, Joan Anton?
Hola, molt bé, molt bé. Què, les aurores?
Mare meva. És que ara ho estàvem dient amb la Vanessa. Vanessa, vols que gravi jo avui? O sigui, seu-te tu també, perquè
sí,
clar...
Sí, jo penso que sí.
Que sí?
Sí, home. Va, Vanessa,
ni que sigui... Vine, apropa't aquí, si us plau, atensa't amb el micròfon, perquè és que jo crec que avui la Vanessa també... Bueno, la Vanessa i tothom, i tots els catalans que van tenir la gran sort la nit de divendres a dissabte, de cop i volta, que, clar, la gent privilegiada que va poder mirar cap al cel i trobar-se aquestes aurores boreals...
Sí.
Que, primer de tot, són aurores boreals?
Sí. A veure, jo vaig fer una piulada al matí de dissabte intentant explicar, perquè hi havia de tot per xarxa, si us podeu imaginar, que davant d'un episodi tan... increïble, inesperat, s'ha de dir també com aquest, doncs hi havia explicacions de tota la mena. Jo al final vaig dir, escolteu, no us preocupeu, tota la gent que els heu vist en directe o que els veieu ara amb imatges o amb fotografies, em podeu dir perfectament aurores. Només que sapigueu que tècnicament és un tipus especial d'aurora que no és el mateix que el que es veu habitualment quan te'n vas als països nòrdics. Aquestes aurores més verdes, que ballen... Aquesta no era ni verda ni ballava. Tenia un cert moviment, però no era... I tècnicament es coneix com una aurora SAR, SAR. Però és que això és un tecnicisme. Jo li vaig dir a la gent, gaudiu.
És igual.
És una aurora. I és una aurora vista des de casa nostra, a Catalunya. Això no, pràcticament no té precedents. És més, ara ho comentàvem fora de micro, es va veure també des de Canàries. És a dir, hauríem d'anar l'any 1859, si no recordo malament, t'ho dic de memòria, per tenir precedents d'aurores vistes des d'Àfrica, des de les latituds d'Àfrica, des de les latituds de Canàries. És una cosa increïble.
És històric.
Per tant, és normal, Mercè, que quan la gent que no ho va veure tingui ganes de veure-ho, no? I et preguntava què tornarà a passar aquesta nit o què tornarà a passar demà, clar, si has de dir, ja m'agradaria equivocar-me, però no tornarà a passar, ja voldria equivocar-me, i voldria d'aquí a, no sé, un mes o dos mesos o un any o cinc anys dir, em vaig equivocar. Però jo penso que trigarem molt en tornar a tenir un episodi com aquest.
Però, Joan Anton, no se sabia. No.
A veure, hi havia una alarma que la NOAA, que és l'organisme oficial nord-americà que d'alguna manera monitoritza l'atmosfera, els oceans i també el temps solar, perquè el temps solar cada cop ens preocupa més perquè afecta la nostra tecnologia, doncs havia donat una alarma de tempesta solar de nivell 4 sobre 5. Nivell 4 sobre 5 és molt important, i aquesta tempesta arribava justament la nit de divendres a dissabte, però poques hores abans de que arribés el vespre elevaven al grau 5, que és el grau màxim. Tot i això, tot i el grau 5, ningú no esperava que les aurores baixessin tan al sud, tan avall en latitud. S'esperaven aurores a llocs poc freqüents, sí, però això és nord de França, Gran Bretanya, Alemanya, però no pas Catalunya, ja no et dic Canàries. Ja et dic, és un episodi històric.
Clar, aquest fenomen es va poder veure ull nu a diferents indrets de Catalunya, com per exemple a la zona del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i ens consta que el nostre bon amic, l'Aleix Roig, divulgador científic i guia Starlight, va ser dels primers en donar l'alarma a través de les xarxes socials, i justament ho va fer, va recordem el moment, amb aquest vídeo.
Aquesta llum vermellosa que veiem, amb direcció aproximadament nord, és un SAR, o sigui, una aurora boreal estable, i l'estem veient a simple vista. A simple vista es veu meravellós el cel. No ho havíem vist mai, això, des de Prades. És absolutament espectacular. Cap aquí aniria en direcció al Tossal de la Valdesana. I tota la regió nord està coberta per aquesta zona vermellosa. Cap aquí, cap a l'oest, podem veure doncs la lluna i encara les llums del crepuscle. És autènticament espectacular.
Uau. Clar.
Imagina't
a
l'Aleix.
És com narrar un gol del Messi.
Clar, exactament igual. Exactament igual.
És així, eh, Jonathan? Sí, sí. Et sembla si li preguntem
home,
a l'Aleix?
Home, sisplau.
Aleix.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com et vas sentir de ser dels privilegiats, no, Jonathan?
Aleix, què tal?
Què tal? Com estem, Jonathan?
Escolta'm, molta enveja, eh?
Sí, no, la veritat és que va ser una experiència brutal. Brutal. No tinc paraules per descriure-ho. I bé, ens va agafar, com deies, no? Una mica sense esperar-ho, tanta intensitat. De fet, tenia jo ja les ganes de fotografiar-ho i, per tant, al matí vaig posar totes les càmeres a carregar i, bé, després de sopar, anava a pujar cap a dalt i vaig veure la càmera de tot el cel, doncs, de que estava rosat el cel. I ràpidament vaig agafar la càmera corrent cap amunt i la gran sorpresa va ser que es veia a simple vista, que això és una cosa que és inèdita. Bueno, més que inèdita, és inesperada i molt rara, no?, en aquestes latituds.
Clar, escolta, Aleix, una pregunta, una curiositat. Quan tu te n'adones del que tens al davant, vosaltres diria que a partir de la vostra alerta vau tenir molts visitants, no?, prop de l'observatori que volien disfrutar i gaudir d'aquest fenomen. Com va anar això?
Sí, de fet, ja una miqueta amb les ganes de compartir, no ens ho vam quedar per nosaltres. Vaig intentar registrar unes imatges que són les que heu emès ara en antena, no?, l'àudio, perquè servís d'alerta tot aquell que estigués despert aquelles hores. Ja corrien, doncs, les 11 de la nit, segurament, quan això ho vam fer córrer, no només a la xarxa, sinó també grup de WhatsApp del món de l'astronomia, correus electrònics... Vaja, em sap greu, Joan Anton, perquè si ho hagués sabut t'hagués despertat, eh?
No, si estava... No, Aleix, jo estava treballant a l'Observatori Fabra.
Val, d'acord.
T'haig de dir, i quan vaig sortir, vaig mirar les xarxes socials, vaig veure tot el que s'havia muntat, em vaig connectar a la càmera que tinc enregistrant de tot cel a falset, autònoma, i vaig veure també, el que passa, no, jo no ho vaig veure en directe com tu, però ja em va costar anar-me'n a dormir. Sí, no.
Va ser una nit impressionant. De fet, nosaltres vam retirar a les 7 del matí. Va ser una nit...
Uau.
Després de casa vam pujar al sostre comarcal, aquí al Tossol de la Valdesana, i vam deixar les càmeres funcionant, i va ser asseure'ns a la pilona que fa de mirador i veure realment les aurores d'una forma molt similar al que vam veure a Noruega, a Tromsø, o Cercle Polar de l'Àrtic al mes de novembre.
Prou, Aleix. Els colors
verdosos, però sí aquests pilars de llum, sí, que es anaven movent, com a tecles de piano. Jo això no mai ho havia vist, mai pensava poder-ho veure des d'aquesta latitud, i, bueno, encara estic sense paraules. De fet, encara estem recuperant-nos del xoc emocional que va suposar això aquest cap de setmana.
No, és que tu diràs, entre els dos, entre les trucades, missatges que va rebre tu, Aleix, i les que va rebre Joan Anton Català aquest cap de setmana, sí, vols dir que vau donar la mà, Joan Anton?
A veure, la veritat és que s'aprofita en moments així per divulgar, i està molt bé, i perquè la gent miri el cel, perquè, clar, hem deixat de mirar el cel,
sí,
i fixa't, hi ha gent com l'Aleix, que se'l mira constantment, ell, la Georgina, tota la gent que treballa a Prades, que, per cert, recomano qui no hagi anat, que hi vagi a visitar-los, perquè, a més de ser un cel dels millors que hi ha a Catalunya, per no dir el millor, hi ha els millors guies, per no dir els millors, de Catalunya. I ells miren el cel, i és una cosa que hem deixat de fer, saps? I coses com aquestes ens ajuden a explicar-li a la gent que és una cosa, una experiència que és inigualable, mirar el cel. I la prova és que el dia següent, la nit de dissabte...
L'endemà,
es va omplir tot de gent, tot de gent que anava a miradors, que buscava indrets de muntanya, que et preguntava, no, les trucades i preguntes van ser constants. Clar, i els hi havies de dir... No ho sabem si això es tornarà a produir, difícilment es tornarà a produir, perquè ha estat una cosa excepcional. Però mireu el cel, perquè no se sap mai. Tot i que hi havia les alertes aquestes, ningú s'esperava això.
Sí, i jo destacaria que molta gent que es va contactar, que, com dius, va ser una allau realment d'intentar primer processar les imatges que havíem anat fent durant la nit per compartir-les i després atendre, doncs, missatges per les xarxes, correus, trucades, etc. Però molta gent que finalment es va desplaçar aquella nit, tant aquí a les muntanyes de Prades, però arreu de Catalunya, em consta que també, doncs van descobrir, doncs, aquest cel i un cel fosc, no? I a més es van estar fins a altes hores, moment en què es va pondre la lluna, vam tenir una nit força destapada. I això va fer que molta gent també, com deia el Joan Anton, no?, se n'adonés d'aquesta bellesa que ens envolta i que, gràcies, encara tenim a Catalunya, doncs, alguns racons de foscor per gaudir-ne, no? I penso que aquest clic, que potser molta gent va fer el dissabte i que de ben segur també ha creat afició, perquè al final esdeveniments com aquest creen afició a l'astronomia, també.
Clar, l'Eix ara ho dèiem amb el Joan Anton, no són unes aurores boreals, el color que ens sorprenia, no? La Vanessa et deia, però és que era un color com rosat, no? Que no tenien res a veure, no? Amb les que, ja no ho diguis més, l'Eix, i que segur que el Joan Anton també les... Heu tingut la gran oportunitat d'anar a veure-les, no? No eren, no és costum, no? Veure-les amb aquests colors.
Exacte, és un altre fenomen que observem doncs, en altures superiors, i és aquest color més aviat rosat. A mi el que em va sorprendre molt, més enllà de veure el SAR, que l'havíem pogut detectar amb imatges fotogràfiques, però de molt llarga exposició el mes de desembre, des de Prades ja, però va ser un fenomen, o sigui, jo diria centenars de vegades més potent aquesta vegada. I em va sorprendre molt veure aquests pilars de llum dansant, no?, que s'intuïen ja a simple vista des de casa, i quan ja ens vam filar a Baltasana ho vam poder veure. Aquests pilars de llum no eren verdosos com els que habitualment veiem doncs, des de les latituds més al nord, no? Quedaven justament tenyits d'aquesta coloració rosada. I després en imatges sí que vam veure que la part inferior en algun moment s'endivinava també colors verdosos. Això indicava doncs, que realment les aurores més clàssiques s'estaven veient doncs, al centre d'Europa. Això és totalment inusual, no? I aquí latituds més al sud doncs, vam veure perfectament aquest arc de llum vermellosa que, bueno, combinat amb l'arc de la Via Làctea per l'altra banda, que de fet hem publicat una imatge a les xarxes des del Tossal de la Baltasana, que és l'arc de la Via Làctea i l'arc del SAR, doncs això és una cosa que ja quedarà registrat, no? És una imatge històrica que hem pogut veure de diferents indrets de la geografia, eh? Aquests dos arcs, no? La pròpia Via Làctea, que ja comencem a observar aquesta època de l'any, i l'arc de les aurores, no? Bueno, un document que ens quedarà ja en el registre...
Per la història.
De la història de l'observació, sí, sí.
Deixa'm preguntar-li a Joan Anton a l'Aleix rapidíssimament com s'han d'observar les aurores, no? Hi ha algun mètode o procediment especial per poder-les disfrutar o gaudir?
Mira, el més important és buscar un cel fosc i sobretot destapat de núvols. Això són dos factors, diria jo, claus. I en aquest cas, les aurores que hem observat des d'aquí era mirar cap al nord, eh? Quan tu estàs al cercle polar àrtic o antàrtic, doncs bàsicament les aurores les podràs veure fins i tot a qualsevol punt del cel, no? Perquè les tens a sobre ben bé. Però aquí era clau doncs, buscar un horitzó molt, molt baix, o sigui que tinguéssim horitzó gairebé zero i per tant punts elevats i sobretot això, cel fosc, eh? Per això doncs, a Catalunya doncs, que tenim aquestes regions de cel protegit per llei, no? Aquí les muntanyes de Prades del Montsant, però també el Montsec, que fa un grapat d'anys que fan una boníssima feina, i justament ara, recentment, també tota la zona d'Aigüestortes i el Parnà de l'Alt Pirineu, que també s'ha protegit contra la contaminació lumínica, no? Tenim altres regions també de cel molt fosc, al Cap de Creus, a moltes zones de Prepirineu, a baix als ports de Beseit. Ostres, és que tenim un país ple de racons de foscor. Llavors, és sortir de les ciutats, en el cas d'aquests fenòmens astronòmics, i buscar, doncs això, cel destapat, foscor, i deixar fluir la nit, eh?
És que tu no saps la cara que està fent el Joan Anton quan t'escolta, eh? De dir, ostres, l'Aleix, que les va poder veure. Ai.
Sí, no, vam ser molt afortunats. T'he de dir que no ho esperàvem per res del món, o sigui...
Sí, és el que deia el Joan Anton.
A punt, però ningú ho esperava, clar. És que si ho haguéssim esperat, ho haguéssim anunciat molt més enèrgicament i hauríem dit, ostres, tothom que es desplaci, tothom que pugui, no?
Clar.
Ens consta que és divendres, la gent venia cansada de la setmana i a les 10:30, 11 de la nit, quan es va començar a destapar aquesta alerta, doncs molta gent ja dormia, no? I a l'endemà al matí, molta gent va dir, ostres, què ens hem perdut avui, no?
Què ha passat? Què ha passat?
I anats de l'astronomia, també, que se'n fan creus, de dir, ostres, i jo voldria dir que un fenomen totalment diferent astronòmic, però que també congregarà masses, el tenim d'aquí no tants anys, i el Joan Anton segur que ens en fa 5 cèntims també, però que tothom apunti el 12 d'agost del 26, perquè aquesta serà grossa.
Tu ja ens ho vas dir,
sí, eh? Sí, vam avisar, l'eclipsi de sol.
12 d'agost del 26. Aleix Roig, divulgador científic i Starlight, ja sabeu, estó fotògraf del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Moltíssimes gràcies, Aleix.
Aleix, adeu i enhorabona, eh?
Moltes gràcies i un plaer estar.
Records a tots.
Moltes gràcies, també de part de la Georgina i de tot
l'equip
passada, Joan Anton i família.
Clar, ens queden moltes preguntes per respondre amb el Joan Anton Català. Si et sembla, entrem ja en matèria.
Uau.
No em puc recuperar. Vaig llevar el dissabte, vaig pensar, això no pot passar. No,
però està bé, fixa't, tota aquesta explicació que hem fet està molt bé per explicar-li a la gent l'excepcionalitat de la qüestió.
Sí.
No? Allò de dir, tornarà a passar, quan t'ho preguntava la gent, et sabia greu, et feia greu dir-li, no tornarà a passar. Probablement no tornarà a passar. Aneu a mirar el cel. Aneu a mirar el cel per si de cas, perquè no ens ho esperàvem. Però difícilment tornarà a passar. És que hem de donar valor en aquest episodi. I jo diria, a pesar de molta gent que no ho haurà vist, és igual, poder gaudir de les fotografies o dels vídeos com els que he fet a l'Aleix, o els que hem corregut aquests dies, això ja és un privilegi. És a dir, viure en un moment en què tenim els mitjans de comunicació, les xarxes socials, els mitjans en què podem gaudir a través de la mirada dels altres, no? Fenòmens com aquests a casa nostra, s'ha d'aprofitar.
Però com i per què es produeixen, Joan Anton?
Val, d'entrada, tot això són fenòmens que provoca el sol. El sol té uns canvis d'humor, no? Cada 11 anys passa uns cicles en què està tranquil·let, però de sobte s'emprenya i comença a tenir el que anomenem molta activitat solar. L'activitat solar es demostra amb dos fenòmens principalment. Un són el que s'anomenen fulguracions solars. Les fulguracions són com grans emissions de llum d'alta energia. Però després, i aquest és el que ens té a veure més amb les aurores, té el que s'anomena ejeccions de massa coronal, que són com esternuts. T'has de pensar com si el sol esternudés i envia quantitat ingent de partícules a molta velocitat, molt direccionalment, com si fossin trets. Què passa? Això triga uns dies en arribar pels voltants de la Terra. Si resulta que quan arriben aquestes partícules la Terra passa per allà, a la seva òrbita, impacten contra la Terra.
Clar.
Llavors les captura el nostre camp magnètic. Afortunadament no estaríem vius si no tinguéssim un escut protector que es diu camp magnètic. El nostre camp magnètic captura aquestes partícules i les envia cap als pols magnètics. Mm. I allà aquestes partícules interaccionen amb l'aire i provoquen les aurores. Aurores boreals al nord, aurores boreals al sud.
Clar.
I això és el fenomen normal, però quan en anomenem que hi ha una tempesta solar és quan aquest esternut del Sol ha estat gegantí, immens, i el flux de partícules és tan gros que satura la nostra magnetosfera, satura el camp magnètic. El satura tant que les aurores baixen de latitud i es poden començar a observar en llocs on no són gens habituals. I a més, els anomenem també tempestes geomagnètiques o tempestes solars perquè poden, i de fet afecten, a la nostra tecnologia. Aquesta és la cara menys amable.
Exacte, o sigui, la part més negativa de tot el que vam veure aquest cap de setmana, no? Com afecta, afecta a les tecnologies?
Clar, afecta les tecnologies perquè, per exemple, provoquen, i això és molt freqüent que ho provoquin, afecten a les comunicacions per ràdio. Són geogràficament regionals, aquests efectes. No són globals de tot el planeta. Són a determinades regions, en funció de com arriben les partícules, etc. Doncs hi ha zones que es queden afectades a les comunicacions per ràdio. Poden fregir, i algun cop han fregit, satèl·lits. Aquest episodi, que sapiguem, no ha malmès cap satèl·lit. I de vegades ha passat fins i tot que han arribat a malmetre centrals de generació d'energia. Hi ha hagut zones molt grosses, molta població. Això va passar a Quebec fa anys, a Suècia, on milions de persones es queden sense llum durant hores o dies perquè centrals d'energia, de llum, en superfície queden també malmeses. En un món que és cada cop més tecnificat, on depenem cada cop més de la tecnologia, això és preocupant, perquè tempestes solars n'hi ha hagut tota la història. Primera, que no ho sabíem, perquè no teníem instruments per saber-ho. Després, no hi havia tecnologia. Clar. Per tant, no ens n'adonàvem, només que els nostres avantpassats devien al·lucinar i atemorir-se amb la visió de les aurores al cel. Però res més. Però ara no. Ara vivim en un món molt tecnificat, cada cop més tecnificat, i depenem de la tecnologia per moltíssimes coses. Imagina't que una enorme tempesta solar fes mal als satèl·lits GPS de la xarxa Galileo, que és la GPS europea, no? Els efectes que això tindria serien increïbles. Són xarxes de satèl·lits, t'haig de dir, redundants. Mm-hmm. Això ja ho tenim present. Hi ha més satèl·lits dels que hi hauria d'haver, per si de cas, etc. Però encara, fixa't que això que t'he dit de Suècia o de Quebec, que es van quedar molta gent sense energia, subministrament elèctric durant dies o hores, ha passat aquest segle. No estic parlant de fa massa
anys.
Temps.
Sí.
Què passa? En aquest moment estem dintre d'aquest cicle d'11 anys, estem anant cap al període de màxima activitat. El període de màxima activitat del cicle actual, que és el cicle 25, arribarà a juliol de l'any vinent. Vol dir que, tal com ens anem acostant al juliol de l'any vinent, és més freqüent, és més probable que hi hagi fenòmens com aquests que hem dit abans, les fulguracions solars i les ejeccions de massa solar. Per tant, és més freqüent que hi pugui haver tempestes solars. Però que hi hagi una tempesta solar...
No vol dir, no?
No vol dir que això, primera, provoqui sempre aurores, segona, que afecti sempre a la nostra tecnologia. Per això que els satèl·lits que tenim d'observació del Sol monitoritzen això, detecten quan hi ha hagut una ejecció de massa coronal, donen l'alarma i classifiquen per possible gravetat o efectes en el moment en què arribi aquesta tempesta. I tenen de l'1 al 5. El 5 és severa, és extrema, perdó. El 4 és severa, el 5 és extrema, que és el que va passar la nit de divendres a dissabte, però això no és gens freqüent. Hauríem d'anar 20 anys darrere perquè hi hagués una classificació, una onada de partícules que provoqués unes classificacions com les que hi va haver.
Clar, i ara estem amb Joan Anton Català analitzant el que va passar aquest cap de setmana amb aquestes aurores boreals que vam poder veure. Alguns després, és el que diu el Joan Anton, hem d'estar... No hem de tenir enveja, perquè ja només el fet de poder-les veure, no?, amb aquestes, amb aquests enregistraments, doncs això ja és un fet històric. Per tant, recupereu, vull dir, que esteu a temps de les xarxes socials. Mira, per una vegada que les xarxes socials, no?, és d'aquestes vegades que es pot fer aquest bon ús, no?
Hi ha molts bons usos. Sí que
no, home, no, i sempre és molt bon ús, sobretot per donar-nos visibilitat, això està claríssim. Però que aprofiteu, vull dir, perquè és algo que no veurem, com diu el Joan Anton.
Bueno, tant de bo m'equivoqui,
Clar.
No sé, tant de bo m'equivoqui i hagi de venir aquí a demanar disculpes. Ja m'agradaria. De dir, ostres...
Escolta, però quant de temps... O sigui, ara ens ho hem d'imaginar. Ara jo m'imagino l'Aleix, no, el divendres, quant de temps es poden veure aquestes hores?
Es van veure hores, sí. Això depèn de molts factors. L'Aleix n'ha comentat alguns molt importants. Sí. Per exemple, bueno, primer és que es produeixen les condicions geomagnètiques, aquesta tempesta solar que havien estat detectat durant tota la setmana, s'havien vist aquestes ejeccions del Sol, a més, molt seguides. Ens hem d'imaginar, imaginem-nos com el Sol molt lluny, molt lluny, però en direcció a la Terra, venint com si fossin onades, de fet, eren onades de partícules, vàries onades, una rere l'altra, una rere l'altra, que eren aquests esternuts que el Sol havia anat fent durant els dies primers de la setmana i que havien fet dir, ui, que això ens toca, ui, que això arriba, i a més, arriba de manera molt severa. La nit aquella es produeix que arriba aquesta tempesta. Segona cosa molt important, que no hi pensem, que aquí era de nit...
Clar.
Perquè, clar, hi va tornar a haver una alarma G5, és a dir, de nivell màxim, el dissabte, però va ser dissabte a migdia. Per tant, nosaltres res. Això es va veure als llocs on era de nit. Per tant, ens arriba en el moment adequat, perfecte. Ens arriba en una meteorologia perfecta, sense núvols. De fet, jo era de l'Observatori Fabra, no observant aurores, perquè ningú no pensava que n'hi hauria, però amb les visites estàvem observant el cel amb el telescopi centenari, i estàvem veient una transparència del cel que jo feia molts anys que no la veia. I fins i tot a les visites els dèiem, la visió avui és espectacular dels estels, espectacular. Per tant, condicions atmosfèriques perfectes, llum de la Lluna pràcticament inexistent, era una llum creixent, una lluna creixent molt fineta que es va amagar a mitjanit, ja no hi era pràcticament, i que no emprenyava. Per tant, i a més, cels com els de Prades, la muntanya de Prades, però no només Prades, perquè és que s'ha vist des de pràcticament llocs urbans.
Clar, a Terrassa, per exemple,
sí,
imatges.
Sí, és increïble. Per tant, es van conjugar una sèrie de factors que fan aquest episodi únic, és el que dèiem, una cosa que és difícil repetible.
Difícil repetible. La pregunta que més et feien aquest cap de setmana,
clar,
que tu deies...
Era un bombardeig constant, però jo ho entenc, I preguntaven molta gent, moltíssima, per xarxes socials, Twitter, Instagram, en fi, per correu electrònic, en el meu web, Joan Anton, on hem d'anar aquesta nit, la nit de dissabte, no?, la nit següent. Sí. On hem d'anar? En quina direcció ets a mirar? Ho podrem tornar a veure? Clar. I deies, ostres, no. Bueno, no. Clar, no. Jo no deia, ja saps, ja em coneixeu. No dic no, però per no decebre i perquè tampoc no ho sé segur. Però deia, escolta'm, valorem que el que ha passat és una cosa històrica. Aneu-hi i intenteu, però no us decebeu si no ho veieu, perquè és que el més probable és que no. El més probable és que no ho veieu.
Va, fem una cosa. Dona Manesa. Va, sí. Que tens alguna pregunta a fer-li o no? Segur? No tens cap... No m'ho crec, això. No m'ho crec.
No,
perquè ara acabarà l'espai i segur que continuarem parlant. Segur, que si no canviem els papers i tu li fas la... hem de saber alguna cosa més de tot el que ha passat, ser conscients, no, del que hem viscut.
Sí, ser conscients que, bueno, que som molt afortunats també, el que sempre hem dit, no, sí, dels escuts protectors que ens dona la Terra. Pensem que sense que les aurores el reflex en el cel de la protecció que fa el nostre camp magnètic de totes les partícules que venen de l'univers i del Sol. Sense el camp magnètic no només no tindríem aurora, sinó no estaríem aquí. La vida seria molt diferent a la que hi ha, perquè aquestes partícules que ens provoquen les aurores són molt perjudicials per la vida, superperjudicials per la vida, i afortunadament queden capturades per aquest camp magnètic. I aquesta fortuna encara es valora més quan te n'adones que altres planetes que podrien ser similars a la Terra no tenen aquest camp magnètic. Venus no té aquest camp magnètic, Mart no té aquest camp magnètic, de manera que si mai vas a Mart, que sàpigues que ni tan sols amb el vestit espacial que hauràs d'utilitzar per caminar per fora quan surtis de la base,
sí,
fins i tot amb el vestit espacial haurem de controlar les hores, el temps de durada de, de les passejades per sobre de Mart, perquè estarem desprotegits completament de l'arribada de partícules de l'espai. Encara et fa més valorar dir quin món tenim, no? Quina sort tenim. Clar, no podríem viure en un altre lloc. És normal que ara ho mirem i ens sembli que és perfecte. Clar, és perfecte perquè és l'únic lloc on podem estar, de manera que el mirem i diem, ostres, és perfecte. Sí, és perfecte per a nosaltres i ho hem de valorar, això.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
De res.
O sigui, estàvem frisant ja perquè vinguessis al Fabricació i que ens ho expliquessis.
Mira
perquè...
el cel, Mercè? Mira el cel.
Sí, mira, Sílvia Muñoz, cap de continguts de la casa, me'n recordo, mira, el dissabte vaig tenir l'oportunitat de veure i dic, Joan Anton Català, ve dimarts, no? I parlarà d'això. Dic, sí, Sílvia, no em preocupis que parlarà d'això. De debò, mira el cel. Jo crec
això
que és,
mateix.
Que és el que, amb el sí, que ens hem de quedar.
Exacte.
Gràcies, Joan
Gràcies
Anton,
a tu.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Això m'agrada. La Paula diu, però espera't, no, home, no, però ja està bé això, que vagin entrant els nostres tertulians, els Ah, això. Vinga, els nostres
és
membres. El xoc, què?
Això, sí. Així, és
una marxa de l'Aleix. Ja m'ho imagino, però l'Aleix aquí ha tret com tots els... Què portes a la bossa, Aleix Cabrera?
El xarop per la tos.
Mare meva, com estem?
Encara, afectat.
Que ets de Joana, és que clar.
No facis per la...
I et ve la tos, vols aigua? Espera, et donaré una mica d'aigüeta. Que sí, tens aigua o no? Quina manera de començar.
Porto aigua perquè sense aigua no podria tirar.
No, clar, però ja m'ho imagino.
Bueno. I porto el xarop, eh?
I el xarop.
M'has agafat els...
Bueno, però què us passa avui? Estem els auriculars, Joana. És que...
Estem alterats.
Us endallada de cascos, auriculars.
La Joana és l'última que ha arribat, però la primera a Castelloc, eh? Sí. Jo no vull dir res, eh?
Anava a treure els apunts, anava a treure la llibreta, ara. Bueno. Que sé que hi ha molta cosa a comentar avui.
Ui! Ui, Joana. Bueno, comencem aquesta taula de diàleg, com ja sabeu, amb l'Aleix Cabré, la Joana Justícia i la Roser Pedrós. Sé que és l'últim tema, però perquè volíeu parlar del sabotatge a Rodalies... Ui, la Roser ja fa... Ui, ui, Déu. De política una miqueta, també, Joana... Bueno, que també va lligat, d'intel·ligència artificial, però ara que estàvem parlant amb el Joan Anton Català, vau veure vosaltres dissabte les aurores boreals o no?
Jo no les vaig veure, però vaig veure molts tuits amb moltes fotos. Sí. Unes fotos que em van deixar...
Precioses, sí.
Quina meravella.
Unes fotos que a mi, quan la primera persona que em va dir... Parlava dissabte amb un noi que deia no, em vaig corrents a Tarragona, que crec que encara enganxarem alguna aurora boreal allà. Vaig dir, però què? On som? De quin país m'estàs parlant? Una cosa, però al·lucinant, no, ho he vist per Twitter només.
Sí.
No, i sí, el que ens ha dit el Joan Anton, vull dir, és que ells no ho sabien, és que no estava previst, o sigui, s'ho van trobar, mira, per sorpresa, i la gent com, per exemple, l'Aleix Roig, que està a Prades, des de l'Observatori, clar, diu, jo vaig tenir la gran sort de poder-ho veure en directe, imagina't.
Allò tenia que ser, bueno...
Clar, això és històric.
Haig de dir que avui he consultat la pàgina Search Engine, l'SpaceWeatherLife.com, que et diu l'índex en què hi ha més probabilitat de veure aurores boreals, i avui estem a índex KP2, que va del 0 al 9, sí. I vol dir que és molt baix la probabilitat de veure aurores ja.
Oh.
Demà puja una miqueta, però no, ja no. Em sembla que no les enganxarem.
Bueno, però mira, la lliçó de plegat és el que ens deia el Joan Anton, que hem de mirar més al cel, per si de cas. Per si de cas, doncs ens trobem aquestes meravelles. Què voleu mirar cap a les vies?
Mirem cap a les vies, sisplau.
A veure, va, fem una mica de context, perquè amb aquesta taula de diàleg volem mira, treure l'entrellat d'alguna manera amb el que va passar aquest diumenge a Rodalies, ja sabeu, l'incendi, Joana, que va deixar fora de servei tota la xarxa ferroviària, dia d'eleccions, el ministre de Transports, Òscar Puente, ahir mantenia doncs, que el robatori de cable de coure de la matinada de diumenge a l'estació de Montcada i Bifurcació, que va fer col·lapse a Rodalies, podria tractar-se d'un sabotatge. Bé, vosaltres, com heu arribat fins aquí avui?
A peu, ja.
Joana, tu a peu.
Sí, no m'ha afectat.
Jo sóc la que vinc en transport del tren,
sí.
Que vinc d'Hospitalet aquí, que són 10 minuts. Avui ja no m'he atrevit. Uh-huh. He agafat una altra ruta, autobús, i després un altre autobús, i després caminant, uh-huh. Perquè he vingut tant temps. Però sí... Una vergonya, Però ja de sempre. Jo fa anys vaig viure a Sitges i en aquella època, t'estic parlant de 30 anys enrere, sí. Ja hi havia dificultats. Però bueno, el punt d'avui en dia, francament, no. No ho he vist mai. És vergonyós el que està passant.
Clar, d'alguna manera, us va afectar, clar, tu dius, Roser, que t'afecta gairebé...
Tinc altres recursos,
però clar, per exemple, la gent que ho va patir diumenge no se li deia alternatives. Quines alternatives podia haver-hi? Joana, jo no sé si us va afectar, o vosaltres, o no, diumenge?
No em va afectar per res, vull dir, perquè vaig simplement diumenge i vaig anar a votar i vaig tornar a casa meva i no vaig agafar el transport, però sí que em lamentava de veure el desastre que estava passant. A més, vull dir, sembla fet de veritat, si va ser un sabotatge, sembla fet a propòsit per fer baixar l'índex de participació, de debò, és que va ser tan greu, vull dir, tot el país col·lapsat, va ser molt bèstia.
Direu mal pensada, però jo estic convençuda que va ser un sabotatge. El dia que era la problemàtica, a més amb uns punts determinants.
Però, Roser, mira, és que avui mirava jo la pàgina...
Avui estàs molt observador, eh?
Sí, observo el cel i observo les vies, no? I llegia que el 2004, que no s'ha acabat, no portem ni mig any, hi ha hagut 46 dies de robatoris, 32 a Barcelona. Sí. He fet els càlculs i això dona que cada 3 dies hi ha un robatori de cables de coure...
Bueno, aquest dematí mateix n'hi ha hagut un altre.
Clar, llavors...
Escapa a les Terres Terres de Tarragona.
Llavors, això em fa pensar, bueno, si entre aquestes dades Mossos diuen que no, Adif i Renfe diuen que no, inclús el govern català també ha dit que no hi ha hagut sabotatge, pensem que no hi ha hagut sabotatge, és que...
Jo no m'ho crec, sincerament.
Fa anys que hi ha robatoris de cables de coure.
És com tot. Fins que no hi ha coses greus, no es prenen mesures. Ara, sí, ara tothom es lamenta, perquè ara ha sigut un punt determinant pel dia que era i tot. Bueno, va ser un diumenge. Bueno, i avui, ahir i avui, clar, la gent que va treballar que ve de fora, que es tarda la línia Puigcerdà mateix, hi ha gent que ve de Vic. O els de Barcelona van a la universitat o van a treballar. I em diràs tu, aquesta gent... Hi ha hagut gent que l'han despedida per culpa d'arribar tard a la feina.
O que de recuperar hores. De
la... Exacte. Sí. Home, és molt lamentable, el que està passant.
Sí, no sé si haurà influenciat o no, però jo avui al metro, que l'he agafat a 8:45, avui l'he notat a petar. Sí. O sigui, avui anàvem tots com sardines. Mira que he agafat...
Més que de costum.
Més que de costum.
Vull dir, que ja va ple.
Mira que he agafat el llibre perquè a mi, si puc, doncs mira, llegeixo unes pàgines. I us he dit que no em posaríem ara aquí, per favor, a llegir. Ha sigut impossible, anava molt ple. Vés a saber, potser, no sé si és causa-conseqüència,
A veure, però... sembla ser que sí que han reforçat les línies del metro i d'autobusos, però clar, la gent ha de recórrer a buscar els medis per arribar, vull dir...
Diumenge a Barcelona,
era col·lapsat.
No els podia arribar. Si volies arribar-hi amb tren, era complicadíssim. I, de fet, a la línia de ferrocarril, si no m'equivoco, el dilluns va haver de
bueno, pues també reforçar-ho, exacte.
Per reforçar aquestes línies. En el sentit, va, posem-nos a especular una mica. Si fos un sabotatge, perquè, clar, de ben segur, vau seguir, no?
Sí,
transcurs, no? Tot del diumenge. Diria que va ser primer Esquerra o Junts, ara no, ara ho estic dient de memòria, no? Que van demanar a la Junta Electoral provincial
Esquerra ho va
que hi hagués, no? Que les escoles
s'allargués la jornada.
Però va arribar una mica al migdia, no? Si no m'equivoco, en quin sentit creieu vosaltres que les votacions es podien veure afectades, no? Per aquest incident.
Sincerament, si hi ha un desencís polític i ja a molta gent li fa mandra anar a votar, però vinga, va, anem-hi, fem un esforç més, va, tornem-hi. Si a sobre trobes que no tens tren per anar a la teva població per anar a votar, jo crec que molta gent devia dir, mira, apaga i vam-nos, aquí us quedeu.
Exacte.
Crec. Llavors, clar, aquí... També cal veure que el mitjà de transport del tren és un mitjà que fan servir les classes, diguem-ne, classes mitjanes, baixes, no? Les altes, la majoria diria que tenen cotxe. Clar. Després també hi ha la qüestió de cadascú, de la tria personal, que dius, mira, jo trio pel tren perquè és sostenible. Aquesta és una altra. Però, clar, al final dius, les dretes normalment estan cap a... barris alts, no? Llavors, penses, al final també veus que hi ha hagut un moviment de forces polítiques que ha perjudicat a les esquerres i que ha afavorit les dretes.
Hi ha
molts motius, Hi ha molts motius pels quals la davallada de les esquerres, també.
I no es diu tantes vegades això de per què no ho estem cremant tot, per què no sortim tots al carrer? Bueno, doncs vés a saber si algun grup, imagino, van dir, doncs apa, aquesta és la nostra. Vinga, perquè realment la imatge que circulava aquelles flames... No, era de diumenge eleccions...
I a més, el lloc on
tot,
es van
que feia impressió.
Els incendis aquests.
També.
En base a això que dius, que dius, perquè no ho cremem tot, no? Ja sé que és una forma de parlar, però dius...
Sí.
Hi ha 130.000 milions de viatgers de Rodalies en el 2023. 120 milions a Barcelona. Jo em pregunto, tots aquests 120 milions són molts vots. És a dir, tota aquesta gent que es mobilitzen per votar, espero que ho facin i que triïn bé, no? Perquè triïn qui els afavoreixi, perquè realment, és el que deies tu, Ben Roser, portem molts anys de mancances en el sistema ferroviari, d'incidències amb les catenàries, amb les vies... Hem anat a pitjor. Llavors dius, què passa que aquí ningú mou un dit, no?
Sí, vistos els resultats, ja serà
una altra cosa. El que és les Rodalies influeix molt l'àrea metropolitana de Barcelona, que és la zona de més votació, que és el que tu comentaves, Aleix, que afecta. Llavors, clar, el que dius, tens aquestes dificultats, doncs ho deixes i està. Clar. Són vots que es perden.
Sí.
A qui afavoreix?
I una pregunta que llenço.
Vinga,
aquestes avaries o robatoris de cables de coure, i avaries que també n'hi ha, passen també les altres Rodalies a la resta d'Espanya?
Sembla ser que no, per lo que jo tinc entès.
I em pregunto per què, llavors. Perquè aquí sí i per què més enllà no.
És que Catalunya és Catalunya.
Queda la pregunta a l'aire.
Sempre anem un pas per davant o per darrere. Bueno, depèn de com tu miris.
Mira, fem una cosa, taula de diàleg. Jo confio en vosaltres. Per tant, Joan, Aleix, Roser, ahir, bé, un cop païts, heu pogut digerir els resultats o no, electorals?
Jo no els estic digerint massa bé, la veritat. No, no els he digerit.
No els
I crec que la digestió va per llarg, eh? Ens caldrà el Cacel ser aquí alguna altra història.
I s'allargarà fins a tardor, sí. Potser.
Doncs no sé què preferiu, si analitzar els resultats ja... o analitzem primer una persona, Pere Aragonès, sens dubte va ser el protagonista ahir, no, Joana? Amb aquest pas al costat, no? Que ho feia ahir, ell va dir, per responsabilitat, no? Què penseu d'aquesta decisió de Pere Aragonès?
A veure, doncs, és un gest de... un gest de derrota, vull dir, un gest d'algú que se sent vençut i està vençut, vull dir, sens dubte, quedar com a tercera posició i amb els escons que han obtingut, vull dir, per a Déu, o sigui, ha sigut una vergonya pel propi Pere Aragonès, segur, llavors, vull dir, entenc el seu gest, la Clara Ponsatí també ho ha fet, bueno, forma part de la retirada que estan fent i que jo crec que seguiran fent partits i ara en concret figures independentistes que s'han adonat, bueno, que ja no és que no estem al 2017, que el desencantament és majúscul i que les persones que el 2017 lideraven grans moviments, doncs que ara es troben amb unes forces, amb uns populismes i una extrema dreta que se'ls està menjant. I, per tant, doncs, entenc que el gest d'Aragonès i segur que deu haver suposat una catàstrofe per ell, pel partit. Bueno, en fi, no sé, a mi em sap molt greu, la veritat. Com a independentista que puc dir obertament que sóc, eh? Vull dir, em sembla... Entenc el gest, crec que, bueno, és acceptar una derrota, al
que
final.
Potser, Joana, aquests moviments que deies no els lideraven ells, sinó que els liderava la gent del carrer.
Correcte.
I ells s'hi van afegir... I la gent els hi va fer confiança perquè els lideressin en l'àmbit polític. I és aquesta pèrdua de confiança, perquè no s'han posat d'acord, perquè ha estat una olla de grills, dia sí dia també, que al final ha fet que
la gent descansa.
Digui, mira, ens n'hem cansat i que hi ha hagut una part del...
Després, el 2017, hi va haver-hi tota aquella mobilització que la gent sortia pacíficament al carrer i tal, i després, tal com ha anat transcorrent tot aquest temps... Pues la gent s'ha desmotivat, la veritat. I això es paga amb els vots.
Si ara fóssiu, fóssiu polítics, si estiguéssiu doncs, a un partit polític català ara mateix, Joana, Roser, Aleix, amb quin partit no us agradaria estar ara mateix? En la pell de quin partit ara mateix no us agradaria estar?
Mira, el dic clarament i no pels motius aquests que parlem ara, eh? Ni amb Vox, ni... O sigui,
no, aquests ja...
No, cap de les extremes radicals, ni dretes.
Són bones.
No. Evidentment, no m'agradaria... Clar, és el que dèiem ara, que al final Esquerra és un perdedor en aquests moments, no? Tots els partits que han perdut...
Qui ha perdut? Aquesta és bona. Qui creieu que ha perdut en aquestes eleccions?
Esquerra, la CUP, han perdut. Jo crec que no han sabut arrelar un missatge.
Ja no, ara, eh? No, la CUP ja ve d'enrere.
I Esquerra, les municipals, que també anaven de ballada. És a dir, que les tendències ja hi eren.
No han sapigut gestionar bé les coses.
No.
I si no hi fiquen fil a l'agulla, ho tenen una mica cru, eh?
S'ha de dir que també Comuns sumar tampoc ha tret uns bons resultats. No. També ha baixat. Llavors també fa pensar, un vot d'Esquerra s'ha anat cap al PSC, que és el que ha pujat moltíssim, i el vot de Ciutadans, que desapareix del mapa, se'n va cap a les dretes, cap al PP o cap a Vox, no?
Sí, comparteixo. Crec que sí, podríem, si em fas triar un, potser diria sí, Esquerra, com a perdedor. I ara jo també ho apuntava, partits com aquestes, com el de l'Hora, encapçalat per Clara Ponsatí, que naixien com a, vinga, propostes finals,
alternatives,
han fotut una patacada tot immensa,
així,
també.
En Jordi Graupera ja ho va intentar.
Sí, però ja és la segona vegada,
Que se la fuma.
El mateix.
Sí, s'ofega. I la gent al carrer, crec que a través d'associacions es deia, no? És a dir, no dividiu aquest vot. No dividiu l'electorat perquè anirà pitjor.
Sí, perquè no s'han unit forces.
Avui llegia a Clara Ponsatí, fet un tuit.
Sí, també l'he vist.
Els comentaris que li feia la gent, i deia, què esperàveu? Si vosaltres mateixos heu anat dividint aquest vot, llavors al final vas dividint i no sumareu. La gent demanava sumar, i fa molts anys que ho demanava, això.
Sí, a més, a mi m'agradava d'aquest tuit que ella deia, Clara Ponsatí, deia, no us hem sabut convèncer que alhora tenim idees per començar a revertir-ho. Ostres, convèncer. Encara estem amb convenciments. Vull dir, no hi havia ni una idea, ja... No hi ha una base forta. Llavors, si estem encara amb convenciments, ostres, que neix un partit per intentar convèncer, no sé. Bueno.
Per tant, us agradaria estar a Esquerra, ara?
No ens agradaria.
No.
No, patiríem, no.
No,
no perquè a més a més crec que és el partit a veure...
Per tot arreu.
És el partit que més perd perquè és qui tenia el govern a les mans.
Exacte.
Llavors, exacte.
Més ha perdut.
Va, i qui us agradaria estar ara mateix? O sigui, qui creieu que té...
Home, veu veure la foto del Morenati?
Home, bueno,
home, allò ho diu
perdona,
tot.
Perdona, l'eix que el vam entrevistar.
Ah, si ho vaig veure, tens raó. Si ho vaig veure, el vídeo, tens
sí,
raó.
Sí, el vam entrevistar. Exacte. Ens sí, va explicar sí. Que, bueno, que es va estar com 20 minuts, no? Si no m'equivoco, va fer la digestió
la paciència del fotògraf.
I la paciència, exacta sí, no? De trobar aquella imatge, no? Mm-hmm. Que va ser com la imatge més viral del dia
que,
de
la final,
generació, no? De la nit electoral.
Evidenciava l'eufòria dels socialistes, que jo crec que... A veure, jo crec que s'esperaven anar millor, però no s'esperaven el resultat tan bo que han tingut. I a les cares d'ells ho veies, no? De sorpresa.
Ha sigut una sorpresa tant per un cantó com per sí, l'altre. No sé. Mm. A veure.
Sí? No ho sé. Sí, sí, sí,
sí, per llarg, sí, sí. Això sí.
Clar, és que jo em dóna aquesta sensació.
Que anem mica... amb unes segones eleccions.
És una mica regal enverinat, ja, perquè és un guany que ja li va passar a l'Illa a les anteriors eleccions. És a dir, exacte, ha guanyat aquest cop amb vots i amb escons, però no té govern. És a dir, ni pactant les esquerres suma. Mm, suma. És a dir, és complicada la situació.
Sí, no. Per això dic que no anem amb unes segones eleccions, que seria terrible.
Veniu, o sigui, però clar, segones eleccions. Primer el 9 de juny.
Bueno, però aquestes sí, són també les europees.
Aquestes com les porteu, les europees? Com les veieu?
Em sap greu dir-ho, però a mi sempre em costa posar-me en l'univers de les europees. Vull dir, hi seré i votaré... Però em costa sempre allò, és allò que dius, hòstia, si ara venen, vinga, les europees. Vull dir, són importants i realment crec que som poc conscients de com Europa influencia la transcendència que poden tenir aquestes eleccions. Bueno, veurem, no sé. A veure, després també de la patacada que acaba de tenir Esquerra, ja no sé quin...
I voleu dir que amb els conflictes oberts que tenim doncs, tant a Gaza com a Ucraïna, exacte, aquest sentiment europeu potser creix una miqueta i pensem més en la importància de ser europeus, no? I de la força sí, que podem tenir com a europeus. Sí. I després també a nivell de canvi climàtic també sí, des d'Europa
es pot tenir una certa força. Són molts factors que juguen.
Bueno, digue-li això a Tomàs Molina.
Exacte.
Allà el tindrem. Sí. No? Sí, sí. Que ell, justament...
Jo l'admiro. L'admiro per la valentia que té.
És molt valent.
Molt. D'acord que ell ha dit que ja té una edat i tal, que va amb molta il·lusió a fer el que ell ha fet tota la vida, però a proposar-ho
sí,
al govern a Europa.
A mi...
Però em fa por... No, perdó, et deixo.
No.
Em fa por que hi ficarà tots els seus cinc sentits, lluitarà, i al final... No li servirà de res, pobret. Ai, això és el que em dol. Ho sento molt per la gent.
Bueno,
sí, a mi em dol. Jo ho sento, eh? I ho dic clarament.
No,
el votaré. Votaré per ell.
Sí.
Perquè crec que s'ho mereix. Molt. Ja sé que el meu vot no anirà massa lluny, però...
Oh, és un vot més que suma, eh?
Ja ho sé, però
és tan important el teu com el de la,
el
de la Paula,
sí.
Vull dir, com el de la Joana.
Però m'enteneu el sentit,
sí,
no?
I tant, sí, però, sí.
Ja quan ho va proposar, i l'he sentit, bueno, i el conec de molts anys i tal, i tal com es va expressar, dic, no, i te mereixes que t'apoyem. Mm. Després veurem els resultats.
Sí, sí. La Joana, què volia dir?
Home, i que han fet una aposta de personatge que aquí és una clara crida a les masses que tots que l'hem vist durant tants i tants anys a la televisió. A mi em va saber greu que no fes una mica de comiat així al Telenotícies, la veritat.
Tan
icònic que és ell. Jo és que vaig anar a buscar...
Estic pensant, quan ho va fer estàvem ja en campanya o en precampanya. És que no sé...
No, encara.
A part, jo crec que el dia que es va donar a conèixer, diria, ara ho estic dient de memòria, però era el cap de setmana i era el Pallisser que estava
a
fer.
I això ho vaig llegir, que s'hauria de acomiadat un divendres, però clar, no ho va arribar a fer, i quan es va saber a diumenge, ja no ha tornat a sortir a TV3.
Bueno. Sembla ser que encara està treballant, però
exacte,
internament.
Sí.
Per cert, ara que dèieu d'Europa, ja sé que no estava al guió, però vau veure Eurovisió vosaltres?
No, jo no.
No, mira, he vist l'actuació de Suïssa, he vist, perquè les meves amigues m'han dit, no, va, no te la perdis, mira-te-la, ai, no sé, no m'agrada.
Jo fa molts anys que ja no, que no em motiva ni m'agrada...
Li vaig fer el salt directament i me'n vaig al teatre. Vaig fer dos teatres. Un de dramàtic i un de musical. Vaig anar al Raval Teatre a veure Oficinats, que és una comèdia de tres intèrprets molt divertida. Molt divertida. És una mena de càmera cafè, una sitcom d'oficina, amb diferents personatges, diferents escenes. I després me'n vaig anar a veure teatre amateur, que semblava professional, i ho dic així de clar, al Poblenou, al Centre Mural del Poblenou, que van fer el musical Benvolgut Evan, que està basat en el musical Dear Evan Hansen, i em trec el barret, però me'l trec tantes vegades com calgui, per tots els intèrprets i la direcció. De fet, li vaig enviar al director un missatge a Instagram i el vaig felicitar perquè li vaig dir digne de circuit professional, de veritat. Una meravella, l'intèrpret principal que fa Devan, que és un nano que fa d'autista, fa una interpretació bestial té uns aguts i uns greus maquíssims, tots ben col·locats, de veritat.
Tu que hi entens?
Sí, no, no. I per tant, jo crec que el circuit de teatre amateur s'ha de promocionar més, s'ha de, perquè tant. És molt més assequible per la població en general i trobes perles com aquesta.
I tant.
Sí, sí.
Pere, és que estic veient, és que ara estàs parlant de teatre.
Sí.
Res, ens queden breus minuts. Demà...
Ja m'has vist la mirada.
Sí. Demà sabeu qui ve al cacau de les 4?
Qui?
Vicky Luengo.
Ostres, que bé. Serà qüestió de sentir-la.
Vicky Luengo, que estarà al Poliorama.
Què fa?
Mira, prima... Espera, t'ho ensenyo tu. Que és, fa un monòleg. És el 29 de maig fins al 22 de juny.
Ja us dic que el vaig a veure, aquest.
És un monòleg. Recordem que Vicky Luengo ve de La Reina Roja. Que no sé si l'heu vist la sèrie vosaltres o si heu llegit... No.
L'estic veient. No feu spoilers, no xafeu guitarres.
No, l'últim que he vist d'ella va ser la pel·lícula de Suro.
Oh!
De fa... Sí.
Espectacular.
Sí, a mi m'agrada molt, m'agrada molt. És l'última que l'he vist amb el Pol López. Bueno,
sí,
una
tots dos.
Brillant, sí, m'agrada molt.
Doncs mira, demà Vicky Luengo al Fabricació Pròpia, que estarà amb nosaltres. I el divendres, Mercè Arànega i Victòria Pagès.
Que fa una obra, bueno, ja en parlareu.
Amnèsia?
Sí.
I anem demà a veure-la. I el divendres us en parlarem aquí.
Molt bé.
Dit això, ens queda un minut taula de diàleg per rematar-ho. Sé que volíem parlar de la intel·ligència artificial. Això no fa...
Ui, durarà... En parlarem.
Què?
Hi haurà temps per parlar-ne, ja veureu.
El titular és que en parlarem, no?
Sí, jo faré deures, provaré aquest nou ChatGPT.
Amb limitacions, però déu-n'hi-do les possibilitats que ens deixen, eh? Aquest ChatGPT que ens escoltarà.
Ui, mira, parlaràs i tot. Bueno, ja ho ha dit avui la Harke. Escolteu, moltes gràcies, nois. Ha passat molt ràpid, com sempre. Gràcies a la Joana Justícia.
A vosaltres.
Un dimarts més, també al Roser Padrós i a l'Aleix Cabrera. Cuideu-vos molt, fins dimarts vinent.
I salutacions a tots.
A l'audiència us esperem demà 2 de 3, aquí al Fabricació Pròpia. Ara sí que us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.